Avui al programa, al Connectats, posem el focus en els resultats de les eleccions als Estats Units, on Donald Trump ha guanyat la cursa presidencial d'aquest 2024, un fet que genera reaccions no només als mateixos Estats Units, sinó també arreu del món. Per entendre què significa el retorn de Trump a la Casa Blanca, avui parlem amb Gustau Alegret, que és periodista català i presentador internacional que treballa a Washington, a més de ser expert en comunicació política i corporativa. Gustau, molt bona tarda des de Catalunya.
Bona tarda, bon dia des d'aquí a Washington.
Escolta una cosa, els sondejos donaven un possible empat entre Trump i Harris, i fins i tot el mateix Trump ja es va ocupar de preparar una mica el terreny per si els resultats no li eren favorables. Com s'explica aquesta contundent victòria del candidat republicà? Què és el que ha passat al final?
Bueno, quan un mira el resultat, tampoc és que sigui tan contundent. Vull dir, és veritat que no hi ha que és inapel·lable la victòria, però quan un mira els marges de victòria se n'adona que tampoc les enquestes no estaven tan mal enfocades. Què ha passat? Que com va passar el 2016 i després el 2020 en aquestes tabulacions i medicions que fan, hi ha hagut una subestimació del vot republicà, del vot de Donald Trump. En aquesta ocasió, Donald Trump ha guanyat per vot popular, que això era una cosa que semblava que era molt difícil que es produís, i també ha guanyat en col·legi electoral. El col·legi electoral és aquest sistema de vot indirecte en el que cada estat té les seves eleccions i qui guanya la meitat més un dels vots s'emporta tots els representants d'aquell estat en el col·legi electoral. I això és el que li ha aconseguit Donald Trump, que per marges relativament petits ha guanyat a la meitat més un dels vots en cadascun dels estats bisagra o estats pendulars que li han acabat donant una victòria abrumadora. Recuperen el control del Senat els republicans i la Cambra de Representants encara no està clara. Sembla que pot caure també de la banda del Partit Conservador, però a més hem de tenir en compte que si aquestes dues coses passen i per tant tenen el control de l'executiu i del legislatiu en les dues cambres, un podria pensar que el judicial podria fer de contrapès, però és que la Cort o el Tribunal Suprem també és conservador.
Segons tu, quin ha estat el factor determinant en aquestes eleccions?
Jo crec que el factor determinant és que Trump ha connectat molt bé amb la classe treballadora i amb les seves preocupacions en un entorn de globalització que es va començar a posar en evidència al final de la dècada dels 2000, on molta gent no qualificada d'educació bàsica, però que tenien bones feines en el sector industrial, han vist com la deslocalització i la globalització han fet que ells perdessin les feines i les haguessin de tornar a trobar en altres sectors, particularment el sector dels serveis, amb salaris molt més baixos i menys prestacions per jubilació, per baixa mèdica, etcètera, etcètera. Aquesta preocupació, aquest detriment al final de la vida laboral de molts treballadors que no estan educats fa que incrementi la por al futur, que en el temps en els que vivim, amb la intel·ligència artificial, s'incrementa. Augmenta la por a què serà de mi al final de la meva vida laboral o en aquests últims anys que em queden. I això ha fet que molta gent digui els demòcrates no em representen. Hi ha un procés molt interessant que s'està produint en els dos partits dels Estats Units. Històricament, a l'era Reagan, el Partit Republicà era el partit de les elites. Era un partit monolític, el seu votant era d'un perfil molt blanc, anglosaxó, educat, i el Partit Demòcrata era el partit de les minories, de la diversitat i dels treballadors, dels sindicats, de l'esquerra, etc. Doncs el que ha passat en els últims anys no és només amb el Biden i ara i abans amb la presidència de Trump, sinó que jo crec que es remunta a l'època d'Obama i final de l'era Bush, i és que ara el Partit Demòcrata és el partit de les elites, és el partit de les persones educades, que cada cop va perdent percentatges més petits, però els va perdent, d'aquesta diversitat, de llatins, dels afroamericans, que històricament havien recolzat els demòcrates, que on van a parar? Els republicans. I per tant s'estan invertint una mica les tornes de qui representa qui i de quina manera es configura la base electoral de cadascun dels dos partits.
Una altra possible lectura que es fa, veient l'altra candidata o l'altre partit, és que la societat estatunidenca no estava o no està encara preparada per tenir una dona negra president al país?
En el país?
Disculpa, és que s'ha tallat la pregunta. Em pregunta si no estava preparada per tenir una dona presidenta?
Sí.
Sí.
És que s'entretalla, demano disculpes a l'audiència. Mira, jo crec que aquest és un element. Fa 10 minuts estava atenent també una trucada d'una ràdio d'aquí dels Estats Units que em demanava l'anàlisi i la resposta que crec que val és explicar la victòria de Donald Trump o la derrota dels demòcrates no es pot fer només fixant-nos en un sol element. Són causes múltiples que totes sumades acaben intentant dibuixar el per què ha passat el que ha passat. Una d'aquestes causes jo sí crec que pot haver estat aquesta. Ara, fixar-nos només en aquesta i dir no, és que la societat nord-americana és masclista i no està disposada a tenir una dona presidenta, és no veure la resta del bosc. Jo crec que el principal motiu, després venen les altres consideracions, i segur que hi ha una part de l'electorat republicà que ha pensat això, però també hem de pensar si Kamala Harris era la persona més adequada per ser la candidata demòcrata. Kamala Harris va sortir, i recordem-ho, no va passar per un procés de primàries. Va ser escollida a dit per Joe Biden en un moment en què el mateix partit, el seu propi partit, el va forçar a renunciar. Ell no volia. Ell considerava que era el qui havia d'enfrontar-se a Donald Trump i que el podia guanyar. I aquí hem de donar-li el crèdit a Biden. Biden és l'únic que ha aconseguit derrotar Donald Trump de les persones que s'hi han enfrontat. Per tant, pot haver-hi un element de masclisme en una societat que una part d'aquesta societat és molt conservadora, però jo crec que això no explica tot. I tampoc crec que sigui just descriure els votants trumpistes com uns masclistes o patriarcals, perquè hi ha altres consideracions, hi ha altres motius que sumen, i crec que sumen més que no aquest, que pot ser un element per una part de l'electorat, però no de manera majoritària.
I davant d'aquests resultats, això ens fa pensar que, inevitablement, s'hauria de produir una reestructuració del Partit Demòcrata, no?
S'hauria de produir un procés, primer, de reflexió, d'autocrítica, de què ha passat i per què. Ara comencen les ganivetades públiques. He vist aquests dies que alguns ja apuntaven a que Biden havia d'haver pres la decisió de no presentar-se mesos abans i no arribar a l'extrem de presentar-se en un debat presidencial i fer el ridícul com el van fer. I després les elites que el van forçar a dimitir pensant-se que substituint el candidat 3 mesos abans era una opció. Per tant, jo crec que el Partit Demòcrata ha de fer un procés de renovació primer. Les figures que estan al Partit Demòcrata al capdavant, majoritàriament les que tenen veu, que s'amplifica a tots els Estats Units, són gent que forma part d'una generació i crec que haurien de donar pas a una nova generació, això d'una banda. De l'altra, s'ha de fer l'anàlisi del què ha passat i per què no s'ha connectat amb els votants. Per què el Partit Republicà guanya adeptes entre la classe treballadora no educada, els treballadors de coll blau, que diuen, no? Els que porten aquest uniforme que s'identifica de gent que treballa en tallers o en cadenes de producció industrial i se'ls descriu d'aquesta manera. Per què no hi ha una connexió amb aquesta gent i per què els sindicats no tenen l'habilitat de mobilitzar-los com ho han fet històricament? I, per tant, entren en un procés de renovació de lideratges i de reflexió i d'autocrítica. Si no la fan bé, com sembla que el discurs de Kamala Harris anava per aquest camí, la seva intervenció va ser zero autocrítica. Va dir que reconeixia la derrota, no li queda una altra, i és una demòcrata, ningú esperava que ella arribés a dir que no reconeixeria la victòria de Donald Trump. I, per tant, la reconeix i la reconeix de manera pública. Jo crec que ho fa tard, ho hauria d'haver fet la nit electoral, com mana la tradició, i ho hauria d'haver fet també obrint la porta a nous lideratges i amb autocrítica a un procés de reflexió. I, en canvi, va dir, la lluita continua. Bé, si no tenim clar què és el que ha anat malament, doncs no podem lluitar, perquè no sabem cap a on estem anant, no? Hauria d'haver pensat el Partit Republicà, a un li pot agradar més o menys Trump, però tenen molt clar cap a on van. I ho han fet amb una estratègia que els hi ha anat molt bé. Per tant, ells diuen, ho hem aconseguit, i a més ho hem aconseguit d'una manera com no ho havia fet ni els Bush, ni els Obama, ni els Biden. És a dir, la victòria de Donald Trump és una victòria en l'anàlisi tan clara, sobretot en la capacitat de sumar molts col·lectius diversos en el seu moviment polític. I això, crec, només ho va aconseguir Ronald Reagan a la dècada dels 80.
Hi ha una altra qüestió, tenint en compte aquesta àmplia victòria. Si al final es confirma el control dels tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, davant la seva situació personal, encara té, no sé si són quatre judicis pendents, què és el que pot passar?
No, els judicis queden aparcats. De fet, el Departament de Justícia ja va anunciar ahir que es prepara per arxivar les causes contra Donald Trump. La justícia als Estats Units funciona d'una manera una mica diferent a la que nosaltres tenim a Catalunya i a l'estat espanyol i a Europa en general. No? Les causes judicials, si no hi ha una fiscalia que les impulsi, s'arxiven i poden morir, i algunes poden fins i tot prescriure. I Donald Trump és a la vora dels 80 anys, i quan surti de la Casa Blanca estarà a la meitat dels 80, no? El 85 crec que tindria. I per tant, les seves causes queden paralitzades perquè és president electe i perquè no anirà a la presó, perquè té una immunitat que també li ha donat a un Tribunal Suprem que és de majoria conservadora. Per tant, aquestes causes, ell ha comprat, la nit del 5 de novembre, ell va comprar la seva salvaguarda per no enfrontar penes de presó i multes milionàries. I això és una victòria, i és un missatge també, i això s'ha de dir, no? La gent no ho ha tingut en compte, la gent no ha volgut veure això com un element negatiu per un candidat com Donald Trump, però llença un missatge, envia un missatge molt qüestionable per les noves generacions, no? I pel públic en general. És a dir, un home que ha defraudat Hisenda, no ha pagat els impostos que li pertoquen, ha enganyat les asseguradores per obtenir beneficis als bancs, ha agafat a les dones, o diu que pot agafar les dones per les seves parts íntimes i no passa res perquè ell és poderós. Va forçar funcionaris electes del seu propi partit que alteressin resultats electorals. Va enviar una unió de gent que li donava suport al Congrés dels Estats Units per aturar una certificació constitucional i no li ha passat res. No? I, per tant, la gent ara pot defraudar Hisenda, abusar una dona i pot dir, escolti, si el president ho ha fet, per què no ho faig jo? Clar, no li servirà de res en un procés judicial, perquè Donald Trump té bons advocats i és una figura pública. Però doncs, el missatge és nefast, no? per la justícia i per l'estat de dret i per les normes que ens hem donat com a societat per tenir una convivència pacífica i una coexistència en la diferència.
Un parell de qüestions més, perquè estem ja en els últims minuts. Una és, com a europeus ens preguntem com afectaran les polítiques en aquesta segona presidència de Donald Trump al vell continent, és a dir, quin paper jugarà en el taulell internacional als Estats Units?
Donald Trump s'ha presentat en les eleccions per segona vegada amb el lema dels Estats Units primer, America first, i crec que ell va prioritzar els seus interessos. Una altra cosa és que vegi que els interessos dels Estats Units passen per enfortir les coalicions internacionals, per enfortir la relació transatlàntica i per mantenir una primacia a l'OTAN. No? I a mi em fa l'efecte que això ell no ho prioritza. I cada vegada més gent dintre del Partit Republicà no ho veu amb interès. Quina habilitat tindran els atlantistes, els republicans històrics per dir-li Donald Trump, val la pena que mantenim el lideratge a l'OTAN perquè això ens fa més forts davant l'expansionisme nacionalista xinès o rus, doncs caldrà veure-ho. Però Donald Trump no té cap interès en entrar en cap conflicte militar. Durant la seva presidència no es va començar cap guerra i la gent això ho ha valorat, més en el context actual de dos conflictes com el de la Franja de Gaza i Israel contra Hezbollah i contra Hamas, amb un dany col·lateral immens que és el de la població palestina, de manera que fins i tot la justícia internacional ha advertit que s'està violant el dret fonamental d'aquests ciutadans, i després un altre dret fonamental violat, que és la invasió per part de Rússia del territori important d'Ucraïna. Jo crec que Donald Trump no té massa interès en que s'apliqui la justícia i té molt interès en que hi hagi un acord de pau que impliqui la cessió de territori per part d'Ucraïna. Quin missatge donaria aquesta suposada victòria de Rússia havent envaït de manera militar per la força un territori europeu i haver-lo guanyat per la força? A mi em sembla que nefast, no? Perquè en el fons demostra que es pot fer i que si avui ho fa Rússia, demà ho faig jo, envaeixo el veí i no passa res. No passa res perquè Rússia ja ho va fer i la comunitat internacional a la llarga ho acabarà reconeixent. No a la curta, perquè hi haurà resistència, però vés a saber si a la llarga ho acaben reconeixent. I això és un missatge fatídic per l'ordre internacional i les lleis que ens hem donat que van sorgir de la conferència de San Francisco, on es va crear l'ONU als anys 40 i després de Bretton Woods i tot l'ordre econòmic internacional a final de la dècada dels 70. No? Jo crec que és molt perillós i caldrà veure si aposta per l'OTAN o no, perquè l'OTAN és un paraigües que sobretot protegeix a les nacions europees, perquè els Estats Units tenen la capacitat militar de defensar-se sols, però Europa té molts problemes i moltes diferències. I si no hi ha un lideratge que unifica tots aquests països en una causa comuna, doncs, i recordem que això és important també posar-ho sobre la taula, l'OTAN és una aliança de seguretat. És veritat que amb freqüència es parla de l'OTAN com una aliança militar. Molt bé, però no vol dir que aquest sigui el seu principal pilar. Avui els conflictes, les guerres, són telemàtiques, són atacs cibernètics, és espionatge, és infiltració i la intel·ligència compartida amb una estructura de seguretat com la que ofereix l'OTAN és molt important pels països que tenen limitacions. Els països europeus no tenen recursos limitats i la capacitat nord-americana és molt important. Si no hi ha una relació de confiança, no hi ha una relació de compartir informació sensible o confidencial. I qui perd aquí, fonamentalment, és Europa.
Gustau, una última qüestió que és una simple curiositat, perquè ja hem vist al llarg de la campanya el paper que ha jugat a Elon Musk. És possible que el veiem amb un càrrec a l'executiu?
Disculpa, però no he pogut sentir la resposta perquè és que s'entretalla una mica.
Et parlava del paper d'Elon Musk a la campanya. No sé si això es traduirà en un càrrec, en l'executiu.
Crec que tenim problemes de connexió.
Bé, doncs en qualsevol cas, Gustau Alegret, t'agraïm moltíssim que hagis acceptat la nostra invitació per participar i fer-nos una anàlisi de primera mà d'aquestes eleccions americanes. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda des de Catalunya.
Catalunya.
Gràcies a vosaltres.